A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 18 minuts. Jordi Mas, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia. Ai, perdó, bon dia.
No, no, si estem tots igual.
Estem una miqueta...
Estem una miqueta... Com estem, per ser?
Bé, 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 bé. Bé, bé. Animats.
Animats. No, d'animació sí que n'hi ha, no?
Sí, molta, molta.
D'animació, com deia, aquell n'hi ha d'animació.
Això vol dir que hi ha il·lusió.
Deu haver animació pels il·lusionats i pels que no ho estan tant també, segurament. Animació per tothom. Per on voleu començar? Per Santa Bàrbara o per Garraf?
El que vulguis tu.
Aquí hi ha un dossier de Garraf, em sembla...
Sí, aquí.
Aquí hi ha un dossier de Garraf, recordant on ens havíem quedat. Ens havíem quedat amb la presidenta de l'Associació de Veïns del Garraf, que comentava que havien tingut una reunió amb l'Ajuntament i que d'alguna manera aquella reunió servia per redreçar una miqueta una situació que fa molt de temps que els neguiteja i que entenen que ha de poder trobar una solució, perquè des del punt de vista legal les pedreres sembla que no estarien complint alguns dels preceptes que la norma diu a l'hora de mantenir la pols que genera la pedra triturada i fins a quin punt s'ha de contenir d'una determinada forma perquè els veïns de la zona de Garraf no en resultin afectats per aquesta pols. Regidor, els veïns tenien raó?
Bé, aquí hi ha diverses coses que hem de posar en context. Una primera, i jo crec que se'ls ha donat tota la raó, en certa manera han detectat una, diguéssim, una major intensitat de l'activitat de les pedreres, fruit, òbviament, d'aquesta reactivació de la construcció en general. Per tant, les empreses que en els darrers 10 anys doncs, havien funcionat al ralentí, doncs, donat que no hi havia construcció, ara de cop i volta s'han trobat, lògicament, que les comandes han augmentat molt i, per tant, l'activitat extractiva i trituradora i de tractament de l'àrid pues va en augment. I, òbviament, aquest augment ha suposat, i això, evidentment, els veïns ho tenen demostrat, en molts vídeos, en moltes fotografies, amb un augment de la quantitat de pols. El problema, de fet, ve derivat una miqueta d'això, com l'administració pot, en certa manera, delimitar, controlar i fer aquest seguiment de la quantitat de pols que es fa. Fruit de les reunions que hem tingut amb els veïns, hem anat, bueno, nosaltres evidentment estem, com no pot ser d'una altra manera, al costat dels veïns, vetllant per la seva qualitat de vida, i ens hem reunit juntament amb ells, tant amb les empreses que són les explotadores de les pedreres d'avui en dia, que són Promsa i Lafarge, com amb l'administració, diguéssim, 100% competent amb aquesta activitat extractiva, que és la Generalitat de Catalunya.
Aturem-nos un moment aquí. És cert que la normativa és molt clara i estricta sobre l'emissió de pols?
Sí, però per una altra vegada tenim informes que ens han presentat a la Generalitat on diuen que ells han anat a fer inspeccions i que tot funciona correctament. És a dir, tant des del punt de vista de qualitat de l'aire, que són les dues vessants, no?, que té la Generalitat, tant des del punt de vista de la emissió, de la qualitat de l'aire, la concentració de partícules en suspensió, com de les activitats que tenen a lloc dintre de la instal·lació, les dues informacions que tenim de la Generalitat corroboren que ho estan fent bé.
Ja no us pregunto tant per el sentit de les mesures que pugui fer la Generalitat, sinó ens comentaven també els veïns, i si no recordo malament, la presidenta així ho va dir, hi ha zones en aquestes explotacions que haurien d'estar cobertes per normativa i no ho estan, per exemple.
Bueno, això és el que diuen els veïns. Clar, aquí l'Ajuntament a vegades sempre està una mica al mig de totes aquestes...
Però vaja, la llei Déu diu una cosa.
Sí,
per tant, llavors, si la llei diu que s'ha de cobrir i no està coberta, doncs bueno, però, ho diguin els veïns o no...
La inspecció oficial de la Generalitat diu que sí.
Diu que sí?
Clar, aquí una mica la incongruència està en que...
Ara m'entendreu. Anem vostè i jo i suposo que sabrem si una cosa està coberta o no.
Sí, però passa que en el problema, que, i això suposo que m'ho has sentit dir de diverses maneres i diverses coses, no, el problema és que l'administració es regeix, evidentment, pel dret administratiu, i el procediment administratiu doncs és molt farragós i és molt garant dels drets de tothom, i potser els que és menys garant és dels drets dels usuaris, de les persones. I això, evidentment, és una de les coses que s'hauria de canviar, no ja a Sitges, sinó arreu. I en aquest ànim de garantir els drets, doncs, evidentment, una prova, una prova de que s'està incomplint una norma en concret ha de ser una prova, doncs, verificable, que pugui anar a judici, que no es pugui rebatre, i sobretot que vingui signada per un fedatari públic, per un funcionari públic.
I clar, i vete aquí el problema.
Tu ni jo no, i tu tampoc, em sembla, són funcionaris que podríem assegurar, doncs, que el pols té un nivell de 5, de 10, de 15, perquè
però
no
sí
som d'aquest ram.
Però sí que són funcionaris que podríem assegurar si una instal·lació està coberta o no, per exemple.
Vaja, sí.
Crec que,
això
no sé.
Sí, això sí, però tampoc no sabríem a quin nivell, a quines d'això. Jo crec que tampoc no tindríem una mica, diguéssim, la fe jurídica de que allò està passant d'aquesta manera. A lo millor en aquell moment no ho estan fent servir, vés a saber, a lo millor ara ho estan rentant i està obert, vés a saber, no tenim els detalls. Per tant, ha de ser gent, inspectors especialitzats, que coneguin el funcionament de la instal·lació, que puguin realment certificar que això s'està fent bé.
És que és com si ens diguéssiu, escolta'm, per fer valer alguna cosa davant de l'administració has de fer-ho valer, però d'una manera tan categòrica que si no t'estaràs aquí mitja vida intentant...
És trist, però és així. Imagina't, ara a vegades poso l'exemple, tu vas pel carrer i dius, mira, posi una multa a aquell cotxe perquè va a 65 per hora quan aquí només es pot 60. Clar, la paraula d'una persona del carrer dient que aquell cotxe va a 65 km per hora, jo crec que tothom pot entendre que potser no és suficientment avaladora, no?
Tot i que en aquest cas, vaja, sembla bastant evident, no?
No,
que els veïns tenen
unes
raons fonamentades.
Els veïns tenen unes greus molèsties que s'ha de tractar, i el que s'ha d'aconseguir entre tots, evidentment, és una cosa bastant senzilla. En definitiva, aquí hi ha un increment d'activitat derivada d'un consum, diguéssim, una pujada de consum i una pujada d'oferta d'aquests productes. Per tant, hi ha una major facturació, per tant, part d'aquesta major facturació les empreses han d'entendre que ha d'anar a la protecció dels nivells d'emissió de la qualitat de l'aire. És a dir, part dels beneficis que puguin fer les empreses en aquest sentit han de dedicar-lo a cobrir les instal·lacions, com tu me dius, i si ja estan cobertes, doncs a tornar-les a cobrir millor, perquè realment el que està passant ara és un increment de la pols, que no tampoc és només de la instal·lació, també és a vegades del transport. Hi ha molta pols que es genera als propis camions que entren i surten de les pedreres. Això també és una cosa que s'ha de tenir en compte. És a dir, hi ha tota una sèrie d'actuacions que ara les empreses, per tal de que treballen més, no poden obviar, i han d'estar molt, molt concentrades en millorar això.
La presidenta ens comentava en el seu moment que la major part de molèsties venen a primera hora del matí, quan es posa en marxa, diguem-ne, tot el procés, són les 7 del matí aproximadament,
sí.
I aleshores, per aconseguir allò que comentava el regidor, un fedatari públic que a les 7 del matí pugui ser allà per constatar aquesta evidència, no és tan fàcil com sempre. L'Ajuntament tindria la possibilitat de fer-ho, això?
Bueno, estem buscant fórmules. Evidentment és amb les mancances de personal que hi ha, clar, és
a dir, seria allò, buscar un treballador que a les 7 del matí estigui clar, disposat a anar a garraf i a fer la mesura.
Que sigui funcionari i que pugui donar fe d'això és realment complicat. Estem buscant altres fórmules que permetin, pues, algun altre tipus de, diguéssim, d'inspecció o de certificat per altre tipus de treballadors, potser d'altres administracions.
És a dir, que vingui un extern a per poder fer això.
Estem intentant buscar fórmules que puguin certificar això.
Perquè dins de la casa no hi ha...
Home, és difícil, perquè ja a vegades costa fins i tot dintre el municipi, i dintre Garraf ja també costaria molt més.
Però és un dels, no
sé
si
reptes que tenim,
un dels reptes i un dels testimonis que han de servir precisament per avalar aquesta tesi.
Quantes més, diguéssim, actes oficials que s'aixequin sobre això, la mateixa Generalitat ho ha dit, millor per ells, per revestir millor un expedient de revisió i d'inspecció de la instal·lació.
Com que aquí hi ha dues administracions també sobre la taula, fins a quin punt l'Ajuntament pot fiscalitzar algunes coses o totes depenen de la Generalitat?
La majoria, és a dir, la majoria en el fons, l'administració finalment responsable d'això és la Generalitat, perquè en definitiva la llicència d'extractiva no és de l'Ajuntament, és una llicència especial que genera la Generalitat. Això no és com un bar al carrer Major, això és una activitat que evidentment està molt més controlada, molt més, diguéssim, amb moltes més garanties, etcètera, etcètera, i fins i tot els convenis, per dir-ho així, d'explotació tampoc no els gestionem l'Ajuntament directament. Per tant, nosaltres l'únic que hem de fer és posar-nos al costat de l'Ajuntament i anar a parlar amb la Generalitat com hem fet, anar a parlar amb les empreses com hem fet, intentar entre tots augmentar el nivell d'anàlisi i de pressió sobre totes aquestes emissions que evidentment estan passant i s'han de limitar al mínim.
Què van dir les empreses?
No, les empreses van dir... PROMSA ja ha fet un dossier molt, molt elaborat que tinc aquí davant i que bàsicament el que faran és per dos motius, o sigui, de les tres fonts principals d'emissió de pols, que són la pròpia maquinària de la instal·lació, que això ells ho tenen i han invertit molts diners durant molts anys, ho tenen bastant ben cobert. Dos punts que no tenen cobert, que van reconèixer que han de millorar, un és el tema del transport que et deia, per tant, ubicaran una persona o contractaran una nova persona que serà la que vetllarà perquè els camions que surtin de la cantera doncs estiguin amb aquestes normes que tu deies, completament tancats, amb la coberta tancada, la roda, no hi hagi pols a les rodes, etcètera, mm-hmm. etcètera.
Vaja, que l'informe de l'empresa gairebé donaria la raó a aquells que diuen, veus com s'ha de cobrir,
segur, veure que no estava cobert això.
Segur.
I la segona cosa que també trobo interessant és el fet de, hi ha determinades zones, el que diuen ells, de la zona de còpios que diuen ells, no? Hi ha determinades zones que hi ha l'estoc de pedra, l'estoc d'àrid allà. Mm-hmm. Clar, això...
On s'amuntega.
Correcte, on s'amuntega. Llavors, això també estan estudiant una sèrie de, diguéssim, d'espersors d'aigua que faran que el fet de mullar un tipus com si diguéssim allò que fan també a les estacions d'esquí per fer neu, una mena de projectors d'aigua que faran que l'aigua mulli la possible pols, crearan una mena de coberta a la muntanyeta aquella, per dir-ho així, i això evitarà, segons ells, una gran quantitat de pols. Tot això està previst que ho tinguin aproximadament al maig de l'any que ve, al maig del 2018, s'han compromès, segons el seu planning, a fer-ho. Nosaltres els hem instat a que sigui abans, quan abans millor, perquè de fet coincidirà amb l'altre acord que hem pres amb la Generalitat de Catalunya, i és dedicar una campanya de sensors, d'analítica de l'aire durant també el maig del 2018. Per tant, els combinem una miqueta a fer-ho abans per tal que realment quan vingui la Generalitat amb el seu aparell, amb el seu sensor a mesurar l'aire, doncs ja hagin fet la feina que s'està prevista a fer i per tant tinguem mesura real del tema.
De nou, un parèntesi aquí. Aquests sensors que van instal·lar els veïns...
Sí, són uns sensors que desenvolupa una universitat alemanya, uh-huh. que són uns sensors, diguéssim, per dir-ho així, que pot utilitzar qualsevol. El problema és que no són uns sensors homologats per la Generalitat de Catalunya i, per tant, els seus valors són indicatius, poden servir per detectar algunes coses i per veure algun comportament, però, clar, no acaben sent, diguéssim, el que diu exactament la manera de mesurar-ho segons la normativa oficial.
És a dir, als veïns els ajuda de poc l'existència d'aquests sensors?
No,
en el ajuda... sentit de la seva reivindicació.
Sí, home, no els ajuda del tot, podríem dir. Els ajuda perquè fa evident una cosa que ells diuen i amb la qual amb dades pues, també s'evidencia i això és positiu i això és un indicador del que està passant, però no és suficientment com per, a partir d'aquí, generar un expedient a l'administració.
O sigui que, en principi, el mes de maig de l'any que ve, la Generalitat també posaria en marxa,
correcte,
diguem-ne, aquesta unitat mòbil d'inspecció,
correcte,
aquests sensors
correcte,
mòbils,
correcte,
que durant el mes de maig de l'any que ve hem de suposar que farien les mesures homologades oportunes,
correcte,
que ajudarien a tot aquest procés.
Correcte, això és el nostre objectiu, és que realment tots ens alineem per tal de que tant les empreses d'aquí al maig facin aquesta feina de vigilància i de protecció de la pols i que vingui la Generalitat el 2018, al maig, i ens digui exactament com està. I a partir d'aquí, amb unes mesures oficials i tot conegudes pels veïns, perquè també la Generalitat s'ha ofert també a explicar-ho i a diguéssim, a obrir-ho a la ciutadania, tots sapiguem exactament on estem oficialment. I a partir d'aquí, si s'han de prendre mesures, evidentment nosaltres serem els primers que instarem a la Generalitat a que ho faci.
O sigui que, per una banda, falta un funcionari que a les 7 del matí certifiqui que passa alguna cosa.
Això més que res reforçaria.
Reforçaria, però seria bo que passés, i ens heu ensenyat l'informe de PROMSA, que també deien els veïns que ha estat, que sembla que hagi estat de les dues empreses la més receptiva.
Correcte.
A la reunió, i queda ara, vàgim de suposar, pendent un informe també de la Farge.
Correcte.
En què anunciï quines són les mesures que prendrà.
Correcte. I això en teoria se succeirà dimarts que ve.
Dimarts que ve la Farge ha de presentar a l'Ajuntament les mesures.
Correcte.
Hi ha hagut, que, des d'un punt de vista de les empreses, hi ha hagut predisposició?
Sí, sí, evidentment. Les empreses estan, jo diria, superconscienciades amb tot això. El que passa que, evidentment, jo entenc, la dinàmica interna de l'empresa pues, és per fer negoci, i això a vegades, si no ets una empresa que realment entén molt el que es diu la responsabilitat social corporativa, no? La responsabilitat que té l'empresa envers l'entorn i envers els ciutadans del seu entorn.
Tot i que un altre us dirà, home, només cal complir la llei, es pot fer negoci per complint
sí,
la norma.
Sí, passa que la llei és el que dèiem, és a dir, tots els cotxes van als 60 per hora, clar, això és el difícil.
D'acord. Ens queda, per tant, saber el posicionament de la Farge a l'entorn d'aquesta qüestió, i a partir d'aquí la Generalitat tornaria amb tota aquesta informació disponible a prendre una decisió?
Correcte, sí, sí, el maig, quan la Generalitat tingui, això és la Direcció General de Qualitat Ambiental, quan la Direcció General de la Qualitat Ambiental del Servei de Medi Ambient o el Departament de Territori tingui la informació de la nova qualitat de l'aire, aleshores és quan haurem d'actuar a fons, clar.
Per aquells que puguin pensar, està en la Generalitat com està?
Bueno, això és una cosa tan tècnica que no hauria d'afectar per res.
D'acord.
No crec que el
ministre... És a dir, estem en la capa intermitja,
sí,
que no afectarà ningú,
no,
ni ningú s'hi posarà.
No, no
tot
crec
això,
que el ministre s'hi posi ara a mirar la planificació de les campanyes de mostrejos d'aire de Catalunya. Seria un miratge.
Ens va cridar l'atenció. Parlaven els veïns que en tots aquests anys a la vora d'unes 400 denúncies s'han presentat sobre aquest assumpte.
Bueno, això de la pols a la Garrafa és una cosa de dècades a Sitges, vull dir, no és d'ara ni de fa 5 anys ni de fa 10 anys, fa moltíssims anys que evidentment les molèsties que genera tenir unes pedreres a tocar del teu a casa, a tocar del teu municipi, pues molesta òbviament, i evidentment les queixes han sigut múltiples, i nosaltres com sempre ho hem també traslladat a la Generalitat, és a dir, no és que... el problema és que nosaltres realment poca cosa podem fer en el sentit d'aturar una instal·lació que està, acreditada, i que la concessió de la qual l'ha donat la Generalitat. Nosaltres estem a sobre, el nostre enginyer està a sobre, fa inspeccions, però en el fons el que fem és traslladar tota la nostra informació a la Generalitat, que és la receptora d'aquesta concessió.
Refresquem la memòria sobre fins quan tenen concedida l'explotació les pedreres?
Tenen fins al 2029, o sigui que encara queden uns quants anys, però clar, cada
totes,
vegada queden més.
Totes,
sí,
o...
totes pràcticament
fins al 2029.
Sí.
És molt probable que la Generalitat els ampliï la concessió?
Això ja és una cosa que no desconec, i jo entenc que...
En qualsevol cas, no, depèn de la Generalitat
evidentment,
únicament?
Evidentment, nosaltres òbviament segurament tenim alguna cosa a dir, i no, jo no he estat amb les negociacions prèvies que es van fer fa anys, però òbviament l'Ajuntament pot dir alguna cosa, però en definitiva és una concessió de la Generalitat.
Per aquells també que els crida l'atenció, fins on sabeu, la zona de Vallcarca com està ara? Tant el que fa referència a la cimentera, allà...
Bueno, la zona de Vallcarca, jo crec que un dia o altre la pedrera plegarà definitivament, que és el que... I abans del 29,
Sí?
El qual és positiu.
Em sembla que es deia el 22, no?, la pedrera.
Sí, potser sí, inclús ara... abans, Vull dir, jo
sí?
Crec que fins i tot abans del 22 És possible que...
També per manca de...
Vallcarca, sí, per manca d'activitat, perquè són empreses que són multinacionals, tenen plantes arreu del món i, òbviament, ells tenen les seves estratègies. Per tant, jo esperaria que Vallcarca, que m'estàs preguntant, acabi en els propers anys a curt termini. Lo qual seria una bona notícia perquè, bueno, una bona notícia i una mala notícia, has dit de que bueno, obriria la porta a veure què acaba passant amb tota aquella instal·lació.
Perquè de moment l'empresa paga la llicència d'activitat.
Sí, de moment tot està funcionant normalment.
Des del punt de vista administratiu, encara que la fàbrica no funcioni...
Actiu. Des del punt de vista administratiu està actiu. Passa que arribarà un moment que evidentment es donaran de baixa i a partir d'aquest moment bueno, ja començarem un procés de veure què acaba passant amb això.
Ningú hi ha pensat més en Vallcarca, no?
Jo crec que no. Jo crec que és una cosa que està allà, però que quan això s'acabi activant doncs haurem de posar-nos a buscar solucions. Clar.
Sobre activacions. Bé, el dia en què vàrem parlar amb el president de la Junta de Compensació de la Plana Santa Bàrbara Vallpineda Sud, que és així com es denomina aquest enorme, diem enorme perquè és el més gran de tots els que queden, pla parcial, ens deia, doncs és gairebé imminent que s'obri la rotonda, aquesta rotonda situada a l'entrada de Vallpineda, però ha passat tot l'estiu, l'alcalde l'altre dia ens deia que l'Ajuntament vol ser molt prudent en obrir aquesta via perquè un cop està oberta aleshores has d'estar molt pendent d'això. Va per aquí el raonament de l'Ajuntament?
Sí, evidentment, i l'alcalde, com no pot ser d'altra manera, sempre té raó.
Això ha estat una decisió d'aquestes fortes.
És que
l'alcalde sempre té raó.
És que per això és l'alcalde.
Ah.
Però bàsicament el que és cert és que hem d'anar amb molta cura amb diguéssim, obrir espais. Primer perquè encara s'ha de fer, diguéssim, l'actuació de recepció de les obres d'urbanització. És a dir, oficialment allò encara no és de l'Ajuntament. S'han fet unes obres i ha d'haver, per dir-ho així, l'acte de recepció en el qual l'administració diu, oh, doncs mira, deies que faries això, ho has fet, deies que faries això, ho has fet, la clavegram, l'enllumenat, la cera, les mides, tot és correcte. Vale, llavors és de l'Ajuntament. Llavors, en aquell moment...
Perquè els oients ens entenguin, fins que l'Ajuntament no va recepcionar el parc de Can Robert...
No me'n recordo.
Va haver deu i ajut, perquè com que hi havia allò, coses a mig fer, coses per fer, qui havia de pagar què, com havia d'allò, tal. Per tant, recepcionar és això, eh?
Sí, recepcionar és...
Recepcionar és això, que la Junta de Compensació ja... Sí.
Malgrat que, evidentment, la Junta jo crec que és la primera interessada en protegir i en mantenir allò amb un nivell de qualitat i sense cap problema.
Però és a dir, l'Ajuntament encara no ha recepcionat allò.
Encara no. L'Ajuntament encara no ha recepcionat l'urbanització i, per tant, ara els tràmits no sé quan duraran, però...
Regidor, no l'ha recepcionada partint d'aquesta estratègia de no voler anar ràpid al compte?
No, de que senzillament són uns tràmits farragosos perquè s'han de revisar. S'ha de veure que les companyies elèctriques han fet la feina que correspon, les de clavegram, les d'aigua, etcètera. Ha d'haver tot, clar, nosaltres veiem el de fora, però a dintre tot el clavegram, tot el que hi ha al subsol és gairebé més important que el que hi ha fora, no? És a dir, que tot ha d'estar perfectament perquè no hi hagi problemes de clavegram o de qualsevol tipus de subministre elèctric o d'aigua posteriorment, que seria una situació que ningú voldria, no? Per tant, quan això passi, que passarà algun dia, llavors, evidentment, hi haurà un moment en què la zona aquesta s'obrirà, començaran a fer cases i allò es anirà desenvolupant el ritme que es vagi desenvolupant. Tampoc no serà totes cases de cop, evidentment. Llavors, és el que és això. També és important entendre, i això és bastant clau també per nosaltres, és que la mateixa llei i el conveni que es va signar amb la Junta també estableix que la Junta es li correspon el manteniment durant 5 anys de tota aquesta zona. Per tant, és a dir, que la Junta, i ara mateix té vigilància pròpia, és a dir, tant la Junta com l'Ajuntament tenen el mateix objectiu, i és evidentment preservar la qualitat i la qualitat de tots els acabats i de tot el que passa allà dintre.
Bé, d'aquí el conflicte de Can Robert va venir precisament per això.
Bueno, esperem que ara no passi.
Voleu dir que tanta gespa es podrà mantenir?
Bueno,
que la veus tan verd i tan maca i tan regada matí, tard
bueno,
i nit.
Jo crec que, home, amb bona voluntat a la vida es pot fer moltes coses.
Estem entre dos pols, entre els qui defensen que aquest serà, i sobretot el govern municipal, un creixement mesurat, i entre els qui diuen obertament que això està anant molt ràpid i que la iniciativa privada té moltes ganes que això vagi molt ràpid. Els qui defensen que això anirà més a poc, però de moment encara ens sembla que no s'ha pogut concretar, parlaven de què tens, que ha de tenir, què tens, o aquesta junta, aquesta comissió, que ha de tenir un paper fonamental en el desenvolupament més o menys, diguem-ne, harmònic i pausat d'aquesta zona. Però de moment la comissió encara no s'ha creat.
Encara no s'ha creat perquè està pendent de signatura del conveni, és a dir, el ple de l'Ajuntament va aprovar, ara no sé si ha sigut fa un o dos o tres plens, ara exactament no recordo, es va aprovar un conveni amb la Junta de Compensació. Aquest conveni, la veritat és que, diguéssim, modulava alguns dels aspectes del mateix conveni que va estar aprovat en Junta prèviament. Per tant, ara mateix estem en la situació de que el conveni aprovat per l'Ajuntament ha tingut al·legacions per part de la Junta. Per tant, hem d'acabar de resoldre aquestes al·legacions i s'ha de, òbviament, formalitzar la signatura del conveni que, com tu molt bé dius, regula la creació d'una comissió que vingui... Tu has dit que vingui a regular la velocitat, també, però moltes altres coses, perquè en una situació... Heu d'entendre que en una situació d'aquestes d'un terreny amb una gran... diguéssim, amb unes grans decisions a vegades de millora pròpia de l'urbanització, doncs cal una entitat i quan més plural millor que acabi regulant el que es decideixi aquí, no?
Matisseu-nos una qüestió, perquè ara, a partir del que ens comentàveu, si l'Ajuntament va signar un conveni amb la Junta de Compensació...
No va signar, s'ha de signar.
S'ha de signar, però s'ha reunit amb la Junta de Compensació, clar, i en principi semblava... ho pregunto per aquells que puguin, vaja, pensar o que ens cridi l'atenció allò de dir, home, presenten al·legacions quan s'ha reunit Junta de Compensació i Ajuntament i semblava, vaja, que
sí,
tot
bueno,
més o menys...
Sí, evidentment, com tu deies al començament, a vegades els criteris no són 100% sempre coincidents, no?
La Junta de Compensació vol anar més ràpid que no l'Ajuntament?
Bueno, la Junta de Compensació, evidentment, té la seva estratègia, jo crec que errònia, i per això ho hem dit obertament i ho hem debatut mil vegades amb ells, no?
Creieu que volen anar massa ràpid?
Jo penso que no els interessa anar massa ràpid.
No m'heu contestat. Jo us pregunto que si creieu que volen anar massa ràpid.
Jo crec que volen anar massa ràpid, perquè evidentment...
I creieu que no els hi sortirà a compte anar massa ràpid?
No els interessa anar massa ràpid. A mi em sembla, jo tampoc sóc expert mundial en el ram, però
jo
crec que quanta més oferta de cop, el mercat reacciona baixant els preus. Això és bastant obvi. Jo crec que si acceleren això, generaran
una oferta excessiva.
Jo crec que sí. Llavors, això ni que no sigui veritat, només el missatge que dones ja pot ser contraproduent.
I a Sitges que li interessa, regidor?
A Sitges li interessa créixer paulatinament perquè realment els serveis s'adecuin al creixement. Perquè el que no ens pot passar és, per exemple, el que tu deies, no? És a dir, que tenir unes zones on el servei municipal de jardineria, per dir alguna cosa, no pugui cobrir certes zones, no? O el servei municipal de neteja no pugui cobrir certes zones, certs barris, això seria terrible, això és el que no pot passar. Perquè això no ens passi, hem de créixer paulatinament. Una cosa que també tindrem sobre la taula en els propers mesos és el pla director d'equipaments. Per exemple, no podem, per exemple, una cosa que és bastant òbvia, aviat a Sitges, en pocs habitants, pocs milers d'habitants més, tindrem un altre CAP. És a dir, nosaltres tenim un CAP, ara som 22.000, tenim un CAP, quan passem una determinada xifra, que en alguns pobles és 32.000, 33.000, mm-hmm. 34.000, la Generalitat haurà de fer un altre CAP.
A veure si tindrem un CAP nou abans de tenir l'actual obert a la nit.
Això ja és una altra discussió. Això és una altra discussió.
Que me la veig a venir, aquesta també.
Però imagina't que creixem de manera que tinguem pues 34.000 i la Generalitat no hagi, o bueno, no hagi respost a aquest creixement tan ràpid. Totes les coses han d'anar, diguéssim, planificades en paral·lel. Els serveis municipals pel bé de la qualitat de vida i evidentment, i això és el que jo intento explicar a la iniciativa privada, també pel bé del preu de la iniciativa privada.
Anem per parts, però, perquè el vostre criteri és, òbviament, un criteri de govern, un criteri d'Ajuntament. Fins a quin punt l'Ajuntament pot modular o fer valer aquesta postura que comentàveu ara de dir no, nosaltres això que vagi tan ràpid nosaltres no ens agrada.
Les obres d'urbanització han de passar per uns filtres municipals i per unes aprovacions municipals, per tant, és a dir, nosaltres tenim sobre la taula una sèrie d'eines per tal d'actuar en aquest sentit, és a dir, no és que estiguem ara, evidentment el que ens interessa, jo penso que a tots, és sentar-nos amb aquesta comissió de seguiment, que és la que pot fer entendre a tots, tant a uns com als altres, com a la ciutadania, no? que allò que s'està fent és pel bé del municipi.
Ho dic per allò de prendre referents, quan va haver el gran debat sobre aquesta urbanització de la zona de Cal Antoniet i la sortida de l'autopista, aquesta famosa llenca de terreny. En el seu dia l'Ajuntament va dir, bé, ens hem esperat molt de temps, però la propietat legalment, ja li digo a l'Ajuntament, voleu fer el favor de decidir-vos, perquè si no, no es pot estar això tant de temps així, perquè la propietat tenia uns drets que podria exercir. Però abans no arribi un moment així, voleu dir que l'Ajuntament té capacitat,
sí,
per poder...
Jo crec que té suficient capacitat, diguéssim, tant negociadora com operativa, per tal de que tots arribem a un consens i amb una situació, diguéssim, de creixement harmònic. És que aquí el tema clau és que, evidentment, tots hem de ser conscients que aquesta zona es desenvoluparà.
És que tenim una certa sensació
i no pot ser d'una altra manera.
Ajuntament i Junta de Compensació que havien arribat a un cert acord, o com a mínim l'Ajuntament havia fet valer la seva posició, i sembla que... Però aquesta qüestió de les al·legacions ens dona a entendre que continuen havent-hi dues posicions.
Bueno, és a dir, l'acord 100% en aquestes coses no existeix, senzillament perquè els interessos són diferents. Evidentment, per una banda són interessos privats, com no pot ser d'una altra manera, i per una altra banda són interessos de municipi que defensa el govern, com no pot ser d'una altra manera. I a vegades posar un sobre l'altre, a vegades hi ha serveis que no coincideixen.
Ara potser pot semblar una pregunta retòrica, però assegureu als ciutadans que es faran valer els interessos públics?
És que no pot ser d'una altra manera. És que l'Ajuntament només pot pensar en l'interès públic i en els ciutadans que vagin a viure allà. I aquí ara ho vull lligar amb això que em comentaves tot bé començar l'entrevista, no? És a dir, també hem de tenir present que aquesta operació, aquest sector, implicarà 650 habitatges d'ús social, a preu social, i això per nosaltres és clau, perquè això sí que és benefici directe pels ciutadans de Sitges, no? Per tant, hem de posar tot sobre la balança, és a dir, el que no podem fer és veure les coses positives i no veure les negatives, vull dir, i els crítics han d'entendre que hi ha coses bones i coses dolentes i sumant-ho tot, pues jo crec que té sentit que ho fem i que ho tirem endavant.
Matiseu-nos, 10 anys són molt anys, no, regidor?
Jo crec que no. Jo crec que no.
Per això us pregunto, que no, ens matiseu.
Que no. Pensa que els millors moments de... Normalment s'estan fent en situacions molt, molt, molt positives, s'estan fent a Sitges, o s'estaven fent, perquè ara d'això, de l'ordre de 200 habitatges per any, nous.
És a dir, es demanen 200 llicències...
Per dir alguna cosa. Clar, això...
Com ha canviat tot,
Quan, sobretot, a més a més...
Hi havia uns anys que se n'havien demanat 900 i gairebé 1.000.
Imagina't. Per tant, és a dir, que de cop es fagin 650 habitatges, jo trobo, primer, una bajanada per el que deia de l'oferta i la demanda, i segona, també per la capacitat de gestió que té el propi Ajuntament. És a dir, no podem gestionar 650 una promocions o ni que sigui gestionant-ho interna o externament promocions de 650 habitatges. És de bojos.
Per aquells que també pensin, a partir dels plànols que s'han ensenyat, bona part d'aquests 650 habitatges, més de 400, venen gairebé col·locats en una mateixa píndola de terreny. Això no resulta una mica allò de, mira, us reconeu tots a un costat?
Hi ha gent que ho ha comentat, eh? Sembla com si ubicar tota l'HBO...
I no vull fer servir aquella paraula tan, tòpicament degradant.
Això, sincerament, per dir-ho així, ens ho hem trobat perquè està dissenyat així el pla general i perquè el pla, diguéssim, de parcial ja ho preveu així.
Una pregunta, regidor, això no es pot canviar de cap manera?
Home,
vull dir que no heu sentit en tots els altres aprofitaments mitjos o espais públics que pugui haver en aquestes zones?
Ara pensem que ja hem aprovat la reparcel·lació, que cadascú té la seva finca. Clar, ara cadascú allà té la seva finca.
O sigui que s'ha generat un dret per a cadascú.
Evidentment, cadascú té... Perquè no ens hem d'oblidar que jo, tota la zona de què estàs parlant, originalment havia zero de l'Ajuntament i ara l'Ajuntament té una quantitat d'hectàrees que no tenia, que li genera l'aprofitament que la pròpia llei d'urbanisme
marca.
Per tant, no és que realment tot allò fos públic i de l'Ajuntament i s'estigui aprofitant algú. Allò era privat i ara els privats tenen la seva finca reparcel·lada.
Però, dit així, us hagués agradat distribuir-ho d'un altre...
Pues jo sincerament tampoc estic tan diguéssim en contra a tenir l'habitatge protegit
en una
molt juntet, en el sentit de que es poden realment generar dinàmiques que d'una altra manera no podríem generar, és a dir, si estigués molt dispers seria impossible que des de l'Ajuntament podríem determinar alguna dinàmica pròpia, per exemple, imaginem-nos, nosaltres estem molt interessats en que els 450 aquests que dius tinguin una diguéssim una resposta envers la consum energètic molt mínim, per tant podria ser interessant, i ho estem mirant d'alguna manera, que hi hagi diguéssim un ús comú de certs serveis energètics, de certs serveis diguéssim de consum energètic o inclús de recursos humans o del que sigui, és a dir, les sinergies que pot haver agrupant això a nivell mediambiental és molt interessant, temes de consum d'energia, clar, si tinguéssim peces separades no podríem, si tenim més peces juntes potser podem fer una petita estació ara m'invento perquè no hem acabat de mirar els números, no? Però una petita estació de biomassa que generi energia per escalfar l'estiu, el que
sigui.
Vaja,
que aquesta illa pot ser...
El truco és definir aquesta illa de la millor manera perquè també inclús socialment sigui també interessant, és a dir, imaginem-nos ja això que sempre ho hem dit, un dels objectius clars és que pugui haver gent jove que s'emancipi de casa, que creï la seva família, que vingui a viure allà, que més també interessant que poder-ho, diguéssim, complementar amb temes d'autoocupació, d'emprenedoria, temes de coworking, que la gent es pugui ajudar uns i els altres a l'hora de treballar, no?
D'acord. Dit això, l'any que ve els primers 80 es posen en marxa, més o menys?
Correcte, els primers 72, esperem ja que a veure si aquest any podem llançar el primer concurs tècnic, per dir-ho així, pels primers 72, que seran els més, per dir-ho així, pròxims a l'eix, diguéssim, a l'eix que uneix el Can Perico amb l'autopista.
D'acord,
no?
En quatre trets bàsics. Un pis per unes persones que es volen emancipar i volen fer una família ha de tenir quants metres quadrats?
Com bueno, això és el que definirà el concurs. És a dir, nosaltres...
Què creieu? El govern què creu?
El govern creu que ha d'haver una...
Un mínim de...?
No, ha d'haver una distribució diferent de perfils, perquè evidentment això ha de donar resposta a la gent que viu sola, com els joves que tenen un o dos fills.
D'acord.
Pot haver des d'habitatges petits, que sigui una habitació, com habitatges amb dos o inclús tres habitacions.
Ho pregunto perquè marcaríem, perquè tothom ens entengui, entre 50 metres quadrats i 90 metres quadrats?
És possible, però això ja, ja, però aquest detall ara mateix no el tanquem, no el tenim tancat ni el volem tancar.
Us ho dic partint de l'experiència, eh? Per tots aquells que puguin pensar, escolta, més que fins avui les vivendes per als més joves o per a les persones que tenen pocs recursos, escolta'm, si algú vol tenir criatures o vol tenir, jo què sé, una mínima vocació o afició, aquí no hi cap res, perquè hem de posar les criatures al balcó.
Correcte, no, per això ha d'haver un, diguéssim, ha d'haver una distribució de perfils que s'adapti a la realitat. Com tu molt bé dius, hi ha gent jove que viu sola o viu en parella i hi ha gent jove que ja té dos nanos.
Però és a dir, això és un dels criteris que es posaran sobre la taula.
Evidentment. No tots han de ser iguals.
Criteri de preu.
Bueno, el criteri de preu també vindrà depenent d'una gran decisió que tindrem més endavant. Clar, és que ara mateix tots aquests detalls encara no estan tancats, eh? Sobre el tipus, la manera, aquests 650 habitatges que estem dient, com acabaran materialitzar-se, com es promocionaran, eh? Aleshores, això és el gran debat que tenim i que estem tenint aquests mesos i que acabarem de formular amb aquests mesos que venen, en el sentit següent. Sitges no té, a dia d'avui, no té un pool, un parc de lloguer públic. No té, l'Ajuntament no té pisos de lloguer públic per poder oferir el preu que vulgui. I això és molt trist, perquè ens hem trobat durant tots aquests anys amb unes necessitats socials, amb unes urgències socials que sense aquest actiu, sense aquest recurs, ens ha bloquejat certes polítiques.
A partir del que dieu, hi ha d'haver pisos de venda i pisos de lloguer?
Això és el que acabarem de definir. Evidentment, jo crec que en l'equilibri a vegades està la saviesa de les coses, no? Evidentment ha d'haver pisos de lloguer, però també, sobretot, i això és una cosa que ha de decidir el govern, eh? No jo només, sinó és una decisió del govern, perquè a més és una decisió que ha d'anar molt més enllà, vull dir que fins i tot jo diria de tot el consistori, eh? Jo diria que ha d'haver de tot, ha d'haver de venda i de lloguer, però sobretot també acabarem definint quin nivell d'implicació inversora pot tenir l'Ajuntament. Ara certament és que tenim una certa capacitat d'inversora, que estem reduint molt el tema de l'endeutament, per tant, jo tampoc veig impossible que l'Ajuntament participi molt directament amb la promoció
d'aquestes vivendes,
per la qual pugui, diguéssim, interferir molt en els preus que es puguin donar. Però són unes coses que acabarem decidint en el futur.
En 30 segons, regidor, qui vulgui optar en el futur a algun d'aquests pisos ja es pot inscriure a la borsa d'habitatge de l'Ajuntament?
El que és important és exacte, és que tothom que sigui un sol·licitant d'habitatge vagi a l'Ajuntament a apuntar-se.
D'acord, però que sàpiga que allà no li poden dir res més.
Correcte.
Sobre aquesta promoció, que
perquè
no sigui...
Encara no existeix.
D'acord, és a dir, qui li hagi dit alguna cosa sobre què, no és veritat, no, perquè no hi ha res.
El que sí que és important és qui sigui demandador, que vagi a apuntar-se.
Que vagi a apuntar-se.
Al registre que existeix.
Són les 12, Jordi Mas, gràcies.
A vosaltres.
Fins a propera. Tornem demà a les 9, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.